Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom, benvinguts una setmana més a l'Internauta, el programa creat el 1995 ja per Jordi Vendrell i que emetem a VilaWeb des de fa unes quantes temporades i també doncs, en un centenar llarg d'emissores de la xarxa i des de la temporada passada per El Punt Televisió. El programa d'avui amb Vicent Partal conversa una bona estona amb Joan Gispets, degà de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, de la UPC, que ha dut a terme, juntament amb el Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya, un estudi enquesta sobre la síndrome visual informàtica, sobre l'ús excessiu de tota mena de pantalles que ens envolten i també les conseqüències que té en el nostre sistema visual. Per la seva banda, el consultor informàtic Joan Jofre, com és habitual cada setmana, porta a la seva secció de bricolatge una qüestió, en aquest cas, no relacionada amb l'ergonomia, com les últimes dues setmanes, sinó amb les aplicacions mòbils que ens poden ajudar a abandonar algunes de les grans addiccions a què estem sotmesos. Amb tot plegat, farem l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Una de les coses que sempre ens preguntem tots és si això de treballar amb pantalles, els que treballem amb pantalles, és bo, és dolent, tots assumim que molt bo no pot ser, però fins a quin punt és dolent, com afecta la visió, etc. etc. I aleshores, aquesta setmana passada, fa molt pocs dies, el Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya, o GISC, perquè és realment complicat i llarg de dir, i la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, han presentat, han fet una enquesta sobre el que es coneix com síndrome visual informàtica i dels resultats d'aquesta enquesta i, per tant, de les bones pràctiques del que hem de fer la gent normal i corrent amb les nostres pantalles. En parlem avui a l'Internauta amb Joan Gispets, que és el degà de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya. Joan, benvingut.
Gràcies.
He dit el cognom així amb paradeta perquè és un pèl difícil, però suposo que estàs més que acostumat tota la teva vida.
Estic molt acostumat. És un cognom poc habitual, que ve del Solsonès, d'un mas que hi ha a prop de Solsona, que porta aquest mateix nom, Mas Gispets, i tots venim d'allà.
Tots som família.
Tots som família. És poc conegut i és normal.
Perfecte. Escolta, vosaltres, per tant, heu col·laborat, heu elaborat amb el col·legi aquesta enquesta. Quina era la finalitat? Perquè això fa molts anys que en parlem tots.
Sí. És a dir,
aquesta conversa de la pantalla fa mal és una conversa habitual, que tothom l'hem tinguda mil milions de vegades. Què heu fet vosaltres exactament ara?
Nosaltres el que hem fet, de fet diria que l'objectiu de realitzar aquesta enquesta era justament això que estem fent ara, eh? És a dir, subratllar i cridar l'atenció sobre una cosa que és bastant òbvia o que és bastant evident. En aquest cas, els resultats no podem dir que ens hagin sorprès gaire, perquè és una cosa que només que observis una miqueta doncs, a l'entorn en el que et mous, doncs, és bastant evident que fem un ús molt important de les pantalles i, per tant, l'enquesta el que pretenia era poder dir que hem recollit la informació d'una manera sistemàtica, d'una manera endreçada i que, per tant, doncs, això ens permet parlar amb propietat i no parlar d'impressions, sinó d'un fet contrastat. Aleshores, aquest fet contrastat doncs, ens permet això, donar a la població un missatge clar que estem passant moltíssimes hores davant de pantalles, que això ha passat durant els últims anys i que això està tenint i tindrà unes conseqüències sobre el confort visual i la salut visual de la població.
Val. Per tant, el primer que heu constatat és que ens passem el dia davant de la pantalla i després que això afecta, no?
Exacte.
Anem per passos.
Sí.
Pantalles n'hi ha de moltes classes.
Sí.
És el mateix una pantalla d'ordinador que una pantalla de televisió que una pantalla de mòbil? És el mateix una pantalla retroil·luminada que una pantalla no sé què?
Sí.
Perquè, clar, diem pantalles, però pantalles, fins i tot n'hi ha aquestes pantalles publicitàries ara que passes pel carrer i te llancen una onada de llum que gairebé te tomba, no?
Sí, efectivament, de pantalles n'hi ha de moltes classes. De fet, en la introducció que feies parlaves doncs, de que treballem en pantalles i això vol dir passar-hi moltes hores, però és que no només hi treballem, sinó que la nostra vida lúdica, de lleure, d'informació i de comunicació també passa a través de les pantalles. La generalització del telèfon mòbil, per exemple, com a eina de comunicació visual, més enllà doncs, de fer-lo servir com a telèfon, és molt recent, És a dir, des de que van sortir els primers telèfons amb pantalla tàctil.
5-6 anys, estem parlant.
Exacte, i s'ha generalitzat doncs, l'ús d'aquest tipus d'instrument per llegir el diari, per consultar el correu electrònic, per enviar-nos missatges via WhatsApp, per consultar les xarxes socials, etcètera, etcètera. Doncs això és molt recent, són aquests 4-6 anys, o en alguns casos doncs, menys, perquè la generalització del WhatsApp, que l'estem fent servir una barbaritat, doncs encara és més recent. Doncs això configura que hi ha un munt de pantalles diferents que nosaltres mirem i fem servir durant el dia. El primer que voldria aclarir és que hi ha algun estudi publicat recentment que intenta començar a esbrinar si la radiació que emeten aquestes pantalles, que moltes vegades actualment doncs, es basen en dispositius similars als LEDs, i que contenen doncs, una part important doncs, de llum blava, pot tenir algun efecte damunt de la salut de la nostra retina. Sobre això hi ha algun indici, però no sembla que aquest sigui el problema més important, o si més no, no és el que en el col·lectiu dels òptics optometristes doncs, en aquest moment ens preocupa més. El que ens preocupa més en aquest moment de la pantalla és el tipus de tasca visual que ens està demanant. I el tipus de tasca visual que ens està demanant una pantalla de televisió, que normalment està situada a més de 2 metres, 2 metres i mig, 3 metres, depenent de la mida de la televisió i de la mida de la sala, és molt diferent a la que exigeix un telèfon mòbil, sobretot si jo el consulto al carrer, perquè la pantalla del telèfon mòbil és molt petita, molt habitualment la consulto al carrer o en llocs on hi ha bastanta il·luminació, això fa que el contrast de la pantalla sigui menys bo i, per tant, m'obliga tot plegat a acostar-me'l molt més i, per tant, a fer un treball en visió propera. Treballar en visió pròxima exigeix al nostre sistema visual un esforç molt superior al que se li exigeix quan treballem o quan mirem en visió de lluny.
Quan dius visió propera, vols dir
Vull dir 30-40 centímetres, exacte, menys d'un metre. 30-40, 50-60 centímetres, consideraria
visió propera. Això l'ull el cansa més que mirar l'horitzó.
Sí, el sistema visual cansa més, perquè quan mirem de prop...
Has dit 2 o 3 vegades ja sistema visual, per corregir-me quan jo dic ull.
Exacte.
Què vol dir això?
Això vol dir que els humans tenim 2 ulls que estan situats frontalment. Això indica que des d'un punt de vista evolutiu són principalment depredadors, perquè el fet de situar-los frontalment el que fa és limitar-nos el camp visual. Si penseu doncs, en un herbívor, per exemple, ens té un ull a cada costat del cap i aquest ull veu una part del camp visual, l'altre ull veu l'altra part del camp visual, perquè el que li interessa és dominar la majoria del camp visual per veure si ve algun depredador. Els humans no. Els humans, en canvi, el que tenim són 2 ulls situats frontalment, separats per uns 60 mil·límetres de distància, aproximadament, de manera que el camp visual que veu un ull pràcticament se superposa amb el camp visual que veu l'altre. I el que fa el nostre cervell, quan la informació d'un ull i de l'altre li arriba, és fusionar les 2 imatges. I del fet de fusionar aquestes 2 imatges, n'obtenim la percepció en 3 dimensions. D'acord? De manera, per això jo quan parlo, quan tu parles d'ull, jo parlo de sistema visual, perquè en realitat no puc parlar de l'ull, hem de parlar dels 2 ulls, més tot el que ve
al
darrere,
tot
el treball que hi ha al darrere, que és tan important com el propi ull, com el propi òrgan, que no és més que el receptor de la llum, però després a aquesta llum li passen doncs, moltes coses perquè al final acabi sent una informació visual complexa.
Perdona que et faci una pregunta estúpida, però no puc evitar-la. Una zebra, per tant, veu diferent a com vegem nosaltres.
Ui, molt diferent, esclar. Sí. Ella, una zebra, per exemple, no té visió en 3 dimensions. Aquesta visió en relleu, no la té. És a dir, aquesta capacitat de càlcul de les distàncies que ens ve donada simplement perquè observem la mateixa escena amb una perspectiva lleugerament diferent. La perspectiva és diferent per aquests 60 mil·límetres de distància que separen els dos ulls.
Vale. Per tant, podríem dir que la vista humana per això està preparada per a veure a distància mitjana i llarga perfectament, més que no curta.
Exacte. La visió humana està preparada per veure visió llunyana, per veure visió intermèdia i per veure visió propera. Però hem de tenir en compte que des d'un punt de vista evolutiu, el paleolític forma el 99,97% del temps de l'espècie humana. I durant el paleolític, bona part del neolític i de la història moderna, de fet, l'ésser humà ha tingut sobretot necessitats de lluny. Podríem remuntar al paleolític, però només que anem 200 anys enrere i pensem en els nostres avantpassats, la gran majoria treballaven al camp.
Treballaven
en espais oberts, estaven tot el dia o gran part del dia amb llum natural i feien servir sobretot la visió de lluny. I de tant en tant, esporàdicament, utilitzaven la visió de prop per arreglar alguna eina. D'acord? Però la majoria de la població no sabia llegir ni escriure, la majoria de la població no tenia accés als llibres i, òbviament, molt menys a les pantalles. Per tant, des d'un punt de vista evolutiu, el nostre sistema visual està preparat per ser molt eficaç en espais oberts i mirant amb visió de lluny, i això vol dir que utilitza molt poca energia per obtenir un molt bon rendiment, i quan ha de mirar de prop ho pot fer, però amb una despesa extra d'energia i un rendiment inferior.
El problema el tenim en que ara mirem més de curt que de lluny.
Exacte. El problema on rau? El problema rau en que actualment, des de la industrialització, però sobretot des de la tecnificació, des de que la tecnologia ha entrat a les nostres vides i ha entrat també en forma de pantalles de visualització de dades, doncs ens passem moltes més hores amb visió propera que fent servir el nostre sistema visual per visió de lluny.
Estàs dient-me que és més problema estar constantment mirar de prop que l'energia que ix de la pantalla o sí, que sí, la radiació o que no sí, sé què? Sí, o sigui, el problema és l'actitud,
sí,
més?
Sí, el problema és la distància. No és la radiació, sinó la distància. En tot cas, el que ha fet la tecnologia és que ha generalitzat això. Perquè llegit les mateixes característiques en un llibre, pràcticament les mateixes que les que pot tenir en una pantalla, si la pantalla està ben feta, està tecnològicament ben dissenyada, perquè si garanteix que el contrast és bo, doncs fantàstic. El problema és que la pantalla ha fet que la gran majoria de la població es passi moltes hores mirant en visió propera. Només cal anar en tren i veure que abans la gent mirava per la finestra i mirava el paisatge, i actualment la gran majoria de nosaltres aprofitem per consultar les últimes notícies del diari digital o VilaWeb, per posar un exemple, o el saldo del nostre compte, o el correu electrònic, o el que sigui. Aleshores, el que ha fet la pantalla és generalitzar aquesta visió propera. No pel fet de ser una pantalla, necessàriament és pitjor. Sí que és veritat, com deia abans, que si la pantalla doncs, és una pantalla petita i és una pantalla, com són totes, de fet, que està retroil·luminada i estem amb llum natural, el contrast potser és inferior que el que tens en un llibre on la lletra és negra sobre un fons blanc. Mm-hmm. I això sí que pot fer que encara t'ho acostis més del que t'acostaries al llibre o al diari.
Mm-hmm. I encara que sigui avançar-nos molt, això ja amb les Google Glass, amb aquestes ulleres que duen ací el monitor, encara deu ser ja, això ja deu ser tremendo, no?
La veritat és que encara no hem tingut temps d'analitzar quin efecte pot arribar a tenir, però lògicament tot allò que s'escapi de la percepció o de la situació real de treball, doncs, que durant anys de l'evolució de l'espècie humana doncs, ha sigut la norma, intuïm que és un risc, no? És un risc de canvi, perquè és un canvi tan sobtat que, evidentment, des d'un punt de vista evolutiu no hi ha temps de fer res i, per tant, doncs, apareixen els símptomes, els problemes, les sensacions estranyes o fins i tot problemes que es poden anar acumulant a llarg plaç, com la miopia.
Per tant, i quins són els problemes? Anava a dir-te això. Un evident és la miopia, ens hem tornat tots miopes, tots portem ulleres. Vale, què més?
Mira, hi ha dos tipus de problemàtica. Hi ha la problemàtica, que jo en diria, dels símptomes associats a l'ús d'aquest tipus de pantalles, i això és el que doncs, els professionals, com els òptics optometristes, que ens dediquem a tenir cura de la salut visual, hem anomenat el síndrome visual informàtic, que vol dir un síndrome. Un síndrome és un conjunt de símptomes, un conjunt de coses que tu experimentes mentre estàs fent una determinada tasca. En aquest cas, la nostra enquesta o aquesta enquesta que el Col·legi d'Òptics Optometristes de Catalunya doncs, ha passat a unes 1.400 persones, doncs el que ens diu és que el 70% de persones que passen diverses hores davant d'una pantalla, sigui d'ordinador, sigui de mòbil, doncs experimenten símptomes que s'han descrit com a síndrome visual informàtic, que són majoritàriament sensació de cansament ocular en un 50% dels casos, sensació de sequedat ocular en un 40% dels casos, i ulls vermells, ulls plorosos, visió borrosa o fins i tot visió doble en uns percentatges inferiors, però que també són força significatius. Aquest seria el primer bloc, és a dir, els símptomes immediats que tens pel fet d'enfrontar-te a una tasca que supera les capacitats doncs, que té el teu sistema visual. Després hi hauria un altre tipus de problemàtica, que són problemes que es poden aparèixer després d'un temps d'estar fent un ús determinat del sistema visual. Un d'ells és una sequedat ocular crònica.
Estem parlant de les llàgrimes.
Sí. És a dir, cada vegada més les consultes dels òptics optometristes o les consultes dels metges oftalmòlegs es troben amb un símptoma molt freqüent de sequedat ocular, sobretot en persones majors de 40 o 45 anys. Què passa? Que una de les coses que també sabem segur que passa, de fet hem fet un estudi que s'ha publicat recentment doncs, en la Universitat Politècnica de Catalunya, la facultat, un estudi dirigit per un professor del nostre departament, el professor Genís Cardona, de Solsona, també, per cert, en el qual es demostra que la freqüència de parpelleig quan estem davant d'una pantalla disminueix de manera dràstica. És a dir, si lo habitual o lo normal en una conversa com la que estem mantenint és parpellejar unes 20 vegades per minut, quan estem davant d'una pantalla d'ordinador, aquesta freqüència pot arribar a baixar fins a 5 vegades per minut. Depenent, a més, de la tasca que estiguem fent. Per exemple, un joc d'ordinador, d'aquests que requereix molta atenció i molta concentració, perquè si no, no superes la següent pantalla per poc, doncs pot arribar a rebaixar el parpelleig fins a 4 o 5 vegades per minut. Què passa amb aquesta baixada de la freqüència de parpelleig? El que dèiem abans, un símptoma immediat. El que fa el parpelleig és escampar la llàgrima damunt de la còrnia i fa dues coses. Primera, que la superfície sigui òpticament perfecta, aquesta capa de llàgrima fa una superfície òpticament perfecta, i segona cosa, prepara perquè quan torni a baixar la parpella es trobi una superfície hidratada, lubricada, i per tant no hi hagi fregament. Si això no passa, hi ha fregament, si hi ha fregament hi ha sensació de símptomes, de coïssor, de molèstia en els ulls, i si es trenca la pel·lícula llagrimal abans del següent parpelleig, pot haver-hi visió borrosa, perquè la superfície no és òpticament polida, no és òpticament perfecta. Conseqüència a llarg plaç que pot anar associada amb això a la llarg termini? Doncs que a la vora de les parpelles tenim unes glàndules allargades, que es diuen glàndules de Meibomi, que el que fan és generar i segregar un greix que evita l'evaporació de la llàgrima. Aquestes glàndules el que fan és segregar quan parpellegem. Quan parpellegem, la glàndula s'arruga una mica i deixa anar una miqueta de greix. I aquest parpelleig és el que estimula que aquesta glàndula segueixi funcionant. Què passa si aquesta glàndula no se l'estimula adequadament perquè la nostra freqüència de parpelleig baixa de 20 vegades per minut a 5 vegades per minut? Que es va atrofiant. I al final s'atrofien. I tenim persones de 40, 45 o 50 anys en què tenen aquestes glàndules que ja no estan funcionant. I per tant tenen símptomes crònics d'ull sec. I s'han de medicar crònicament, vol dir que durant la resta de la seva vida s'han de posar llàgrima artificial. Això seria un dels problemes a llarg plaç o a llarg termini. Quin seria l'altre problema?
Això, perdona, sí. Justifica allò de la cultura popular de que plorar és bo.
Exacte. No, tot i que no hauríem de parlar molt, perquè quan plorem són unes altres glàndules les que funcionen i és més complicat. Però, en definitiva, evidentment, tenir una bona secreció llagrimal és ideal.
I el segon problema?
El segon problema a llarg termini que tenim és, com ja apuntaves abans, la miopia. Quan tenim un problema de salut, el que sigui, està clar que la majoria d'aquests problemes tenen una vessant de tipus genètic, una predisposició genètica a patir aquest problema, però també en la majoria de casos hi ha una vessant ambiental. En la miopia també hi són els dos, és a dir, els que patim miopia segurament és perquè ja teníem una predisposició genètica a ser miops. Però alguns, si ens n'hem tornat de miops a una determinada edat, és perquè les condicions ambientals ens hi han portat. Dit d'una altra manera, si haguéssim nascut fa 150 anys o fa 200 anys, encara que haguéssim portat una càrrega genètica que ens predisposés a la miopia, si haguéssim viscut allà dalt, al Mas Gispert, si haguéssim anat a treballar al camp i a plegar olives i a fer aquest tipus de coses que es feien en espais oberts, molt probablement jo no hauria desenvolupat una miopia. Com que he viscut doncs, en un altre tipus d'entorn, he estudiat des de molt petit, he llegit des de molt petit, vaig anar a l'institut, vaig anar a la universitat i he seguit llegint molt, doncs he estat en un entorn ambiental que ha fet que aquesta predisposició genètica meva a la miopia doncs, es manifestés. I es manifestés doncs, en forma del que pateixo ara, una miopia.
Però deixa'm que t'ho digui un poc a lo bruto.
Vinga.
La miopia és un problema, ho dic perquè, clar, et poses ulleres i clar. Miopia resolta.
Clar.
O inclús, més radical, fas una operació i miopia resolta, no? Fins a quin punt la miopia és un problema?
La miopia és un problema perquè seguim desitjant veure i bé de lluny i està demostrat que la gent segueix desitjant veure i bé de lluny fins i tot sense necessitat de portar ulleres. Això seria el primer apartat, eh? És a dir, si fem una enquesta i preguntem a la gent si a vostè li està bé ser miop, la majoria de gent ens dirà que no, que desitja veure i bé de lluny, que desitja veure i bé sense ulleres perquè vol anar a la platja i quan surti de l'aigua doncs poder identificar on té la família sense patir gaire. Però és que, a més, seria molt diferent parlar d'una miopia d'una, dues, tres, quatre dioptries, que considerem que són miopies baixes, que quan aquesta miopia ja té un valor de 6, 7, 8, 9 o 10 dioptries. En aquests casos, es considera que l'ull ja és un ull que té una patologia, és un ull que ha crescut més del compte, molt més del compte, això fa que la retina estigui més estirada del compte, que hi hagi molt més risc de patir problemes de retina associats a miopies altes. Per tant, en absolut, és una situació desitjable. Evidentment, si són poquetes dioptries, es porta molt millor i es pot fer una operació, o es pot posar lents de contacte, o es poden posar ulleres, i es torna a enfocar la imatge i les coses poden anar raonablement bé, però si estem parlant de 5 o 6 dioptries per en amunt, la cosa és una miqueta més complexa.
Mm. Clar, la pregunta immediata a tot això és, vale, i què fem? No? Perquè és obvi que no anem a deixar de tindre pantalles. Dues qüestions. Una, no sé si n'hi ha una manera de millorar la tecnologia de les pantalles, però tal com tu dius, el problema no és la tecnologia. Es pot millorar molt i es pot fer, però el problema no està en la tecnologia, com l'actitud que tenim amb les pantalles.
Exacte.
Per tant, ho tenim complicat. Per
tenim complicat.
Aleshores, quina prevenció hem de fer o quina bona pràctica podem usar? O...
Val. Jo començaria dient que està clar que una cosa o altra hem de fer. Nosaltres hem fet ara un estudi recentment, també a la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, i ens hem adonat que més del 50% dels estudiants del campus de Terrassa són miops. Això és absolutament impensable fa 25 anys, que gent de 20 anys tingui aquesta prevalença de miopia. Per tant, alguna cosa hem de fer. Què podem fer? Pel que fa a la tecnologia, l'únic que jo aconsellaria és que totes aquelles pantalles que tinguin la possibilitat d'ajustar la brillantor de la pantalla en funció de la llum que hi hagi a l'ambient, això estigui activat. Perquè si no, quan sortim a fora hi ha molta llum ambiental, aquella pantalla no es veu, ens l'hem d'acostar moltíssim i això és un problema. Per tant, aquest seria el primer consell fàcil. Encara que afecti la durada de la bateria, el meu consell és que estigui activada l'opció que permet autoajustar la brillantor, la lluminositat de la pantalla a la llum de l'ambient. El segon consell, i bàsic per als més petits, és intentar evitar, en la mesura del possible, que els nens i les nenes, o els nois i les noies, en l'edat de creixement, que és quan sol aparèixer la miopia sol aparèixer entre els 9 i els 14 anys, aproximadament, doncs que en aquesta edat s'eviti al màxim un excés d'hores d'ús davant de la pantalla. És a dir, que... doncs això, aquesta tendència que hi ha doncs, d'entretenir la canalla doncs, a base del mòbil, que això ho hem vist a tot arreu, perquè tots hem anat a la consulta del metge i estàs a la sala d'espera i quan el nen doncs, ja no saps què fer-ne, doncs li dones el mòbil i ja el tens entretingut per una estona, doncs això hem de mirar d'evitar.
Això inclou els llibres?
Clar.
No, dic, si dius que el problema és la
sí,
postura...
Sí, he de dir que no. He de dir que no, però també he de dir que sí. És a dir, tota activitat que el nen o nena o noi o noia li agradi fer a l'aire lliure s'ha de potenciar.
Va.
Llavors, evidentment, està molt mal vist dir que no ha de llegir, no? Perquè el llegir socialment està ben vist i està bé que sigui així, però hem de ser conscients del risc que comporta des d'un punt de vista visual doncs estar moltes hores davant d'una activitat de visió propera.
Va.
Com ho hem de fer perquè sigui el menys perniciosa possible, limitar-ho amb el número d'hores. Per tant, si hem de limitar el número d'hores, doncs hem de veure, hem de triar quines tasques destinem doncs, aquestes hores que estarem mirant de prop. Treballar amb la distància. Una cosa és llegir un llibre a 40 centímetres i l'altra és llegir-ho com veiem de vegades que llegeixen doncs, els nostres fills, a uns 20 centímetres. La distància correcta són aproximadament uns 40 centímetres. Que la il·luminació sigui molt adient, molt adequada. Llavors, quina és la il·luminació adequada? Doncs no és bo, per exemple, mirar la televisió en una habitació completament a les fosques, perquè hi ha massa contrast entre la part de visió central, que és la que ocupa la pantalla, i la visió perifèrica, que seria la resta de l'habitació. Per tant, sempre hi ha d'haver una llum ambiental. I quan llegim un llibre o escrivim damunt d'un paper, hi ha d'haver una llum focalitzada damunt del paper, que ha de ser unes 3 vegades superior a la il·luminació ambiental, però hi ha d'haver també una bona il·luminació ambiental.
Sí, allò de posar-se al llit amb la lampareta és perillós.
És molt dolent. Vale. Com adormir-se mirant la televisió al llit amb l'habitació a les fosques, no, o a la sala d'estar. No, són conductes que poden ser còmodes, que poden semblar confortables, però que des d'un punt de vista de comparar-ho amb allò que el nostre sistema visual està preparat per fer, doncs són autèntics disbarats.
Val, per tant, usar menys la visió de prop, bona il·luminació. Quan s'ha d'usar?
Anar amb compte amb la distància.
Anar amb compte amb la distància.
I fer descansos. Hi ha una regla, que se'n diu la regla del 20-20-20, que vol dir que quan estem treballant amb pantalles d'ordinador, cada 20 minuts aproximadament hauríem de fer un descans, i això vol dir doncs, aturar-se, ens hauríem d'aturar durant 20 segons, i durant aquests 20 segons hauríem de mirar una distància de 20 peus, que passat a una mètrica que nosaltres coneixem serien uns 6 metres aproximadament. La regla del 20-20-20. Aquestes són coses que nosaltres recomanem. Les recomanem als òptics optometristes, jo sóc òptic optometrista i a part de ser ara circumstancialment doncs, el degà de la facultat, doncs, jo exerceixo com a tal, he de confessar que quan faig totes aquestes recomanacions no puc deixar de sentir-me una mica ridícul, perquè jo faig aquestes recomanacions però després penso en mi mateix, que les conec perfectament i sóc bastant incapaç de vegades d'aplicar-les, per tant penso, com pretens que l'altra gent sí que les apliqui? Llavors, el que sí que estem treballant, el que passa que això doncs, bueno, encara està pendent de patents i coses així, però sí que estem treballant a la universitat, aprofitant que estem en un entorn politècnic, en aprofitar la pròpia tecnologia perquè ens reeduqui sobre la millor manera d'utilitzar-la.
Com seria això?
Bueno, doncs això de moment es pot explicar poca cosa, però és una cosa que la idea és que funcioni per una cosa que es coneix com a biofeedback, com a reeducació. És a dir, que el propi aparell doncs, detecti anomalies en el seu ús, com que te l'estàs acostant excessivament o que no estàs parpellejant suficientment i faci algun tipus d'acció que et porti a corregir aquesta actitud.
Complicat, això, eh?
És complicat, però ja comencem a tenir els primers resultats.
I abans has parlat dels xiquets com un factor especialment de risc, no?
Sí.
Per exemple, una de les coses que sempre molta gent com a mite, és allò en l'escola, mirar la pissarra, sé que és massa complicat mirar a mig i després mirar de repente a curt el paper que tens. Tot això també té influència. És a dir, realment els xiquets és un material tan delicat des del punt de vista de l'ull?
Sí que ho és perquè estan creixent. De pensar que la visió neix i es fa. És a dir, naixem amb un potencial de visió, però pocs dels problemes visuals que tenim són de naixement, sinó que són majoritàriament adquirits. Llavors, hi ha un procés de maduració visual molt clar, que és durant els primers mesos de vida, sobretot, però que s'allargaria fins als 5-6 anys. I a partir d'aquí, un nen de 6 anys ja té un ull que té una mida d'un ull adult, però té un problema, i és que a partir dels 8, 9, 10, 11 anys, coincidint amb l'època doncs, de màxim creixement i de que hi ha doncs, un daltabaix hormonal generalitzat, ens trobem que aquests ulls, en alguns casos, i de forma anormal, es posen a créixer un altre cop. I això és la miopia. És un creixement anormal i fora de temps del globus ocular. Per això, els nens i nenes són amb qui hem de parar més atenció, perquè com que estan creixent, doncs el seu sistema visual és més sensible a ser influït per unes condicions ambientals que no siguin les adequades.
Vosaltres heu posat en marxa aquesta campanya, Visió i Pantalles. Mm-hmm. Una pregunta a algú que ens està escoltant i vol tindre més informació, a quina web s'ha d'adreçar, o on s'ha d'adreçar, o ha d'anar a l'òptic, o com ho fem?
Miri, és una campanya en la que participen pràcticament el 100% de les òptiques de Catalunya, o una gran majoria d'elles. Per tant, si té un òptic optometrista de confiança i va a l'òptic, allà li donaran informació, s'han editat uns tríptics informatius, allà hi ha una adreça de pàgina web a la qual es poden adreçar per buscar més informació, i per tant és una campanya que justament s'ha intentat fer en xarxa amb la col·laboració de tots els òptics optometristes, perquè la gent al mateix carrer o al carrer del costat on tinguin l'òptica més propera hi pugui accedir. I si no, posant en qualsevol buscador d'internet campanya Visió i Pantalles, podran anar...
El senyor
anar,
Google, que ho digui el senyor
Google. Ah, exacte. Ho trobaran immediatament.
Molt bé. Joan Gispets, degà de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, de la Universitat Politècnica de Catalunya. Gràcies per l'estudi, pel treball que heu fet, per l'explicació que has donat. Em queda aquesta sensació, efectivament, que tu has explicat, que és difícil corregir-ho, però conscienciar-se, prendre consciència del que està passant és el primer pas, no?
Exacte.
Saber que això està passant.
Si sabem que això està passant, hi ha més possibilitats de que entre tots fem alguna cosa. I a dir que estem treballant i estem il·lusionats amb una nova línia de recerca que pretén aprofitar la pròpia tecnologia per ajudar-nos a reeducar aquest tipus d'hàbits que tenim ara per ara mal assumits.
Això és molt interessant. Quan pugueu explicar alguna cosa, tornaràs a l'internauta i ens ho explicaràs.
Així serà.
En qualsevol cas, moltes gràcies per haver compartit aquesta estona i pel treball que heu fet.
Molt bé, un plaer. Gràcies per haver-me convidat.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Som un país d'innovadors que no en té prou amb adaptar-se a un món que canvia de pressa. Volem provocar canvis per posar-los al servei de tothom. Ho hem fet i ho tornarem a fer. El futur és a les nostres mans. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya. Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
Ei, Mercè, què fas aquí?
Ah, mira, doncs estudiant Photoshop.
Aquí a la cafeteria?
Sí, i tant. Amb escola.cat. Amb l'iPad, ho veus?
Escola.cat. I què és això?
Oh, és una escola a internet. Fan videocursos de tot en català.
Ah, caram! Molt bé, no? No saps pas si n'hi ha un de guitarra?
I tant, i tant! Mira, mira!
Connecta't a l'escola, apunta a escola.cat.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bon dia, Joan. Com anem?
Molt bon dia, Martí. Molt bé.
Bé, avui suposo que ja no faràs la tercera part d'ergonomia.
De l'ergonomia.
Bàsicament perquè en Joan Gispets, que ha estat conversant amb en Vicent, ja l'ha fet, en certa manera. Ha parlat de la síndrome visual informàtica, ha parlat de com hem de llegir, com
hem de... I de l'important que són els ulls, crec que ja ho sabíem tot.
El sistema visual, ulls... com en diu ell, perquè hi ha més que els ulls, però bàsicament...
Ell és un professional i nosaltres no.
Exacte, però nosaltres són els ulls i els tenim cansats de tanta pantalla i de tanta proximitat a la pantalla.
Ja va ser casualitat que el mateix dia que nosaltres enregistràvem el primer programa d'ergonomia, que parlàvem d'ulls, aquell mateix dia, ells a la tarda després, parlaven del seu estudi.
Parlant de l'estudi, de la campanya que han engegat...
Res a veure, Res a veure. Ells ho feien molt millor que nosaltres.
Bé.
O sigui, si ja heu de fer cas a algú, amb ells.
Els professionals.
Els professionals. Nosaltres aquí donem consells.
Complementem, en tot cas.
Complementem i donem idees, com el que farem avui. Donarem idees per veure com la informàtica ens pot ajudar a millorar algunes addiccions. A millorar, no, perdó, al revés. A rebaixar.
Evitar.
A evitar algunes addiccions que teniu. O que tenim. Perquè jo sóc el primer que sóc un malalt del telèfon o malalt de la feina, totes aquestes coses.
Parlarem de telèfons, parlarem de totes aquestes addiccions a l'aranja.
Parlarem en forma poc professional, parlem amb ajudes si teniu problemes senzills, però sapigueu que nosaltres no ho som de professionals i que si teniu realment un problema d'addiccions, el que us ha de resoldre és un metge. Nosaltres podem donar idees. Com evitar que el telèfon es converteixi amb un enemic en lloc d'un amic. Donarem noms perquè els anglesos amb això ja són molt aficionats a donar noms.
A posar noms a les cosetes i als...
Sí, a nosaltres ens costa molt, però quan una persona està fent... Perdoneu, quan està fent... Fubbing. Quan està fent fubbing...
Fubbing, nosaltres li diem... d'anar a córrer a la muntanya?
No, fubbing és allò que nosaltres li diem maleducat. És a dir, que en un sopar o en una reunió d'amics fa més cas al telèfon que nosaltres.
D'acord. I fins i tot si portes el pebel aquest que portes tu al rellotge...
Dissimula.
Aquest...
Això dissimula, però passa
però continua sent fubbing,
sí,
això, no?
Sí, continua sent fubbing. Bé, deurien ser clubbing o una cosa així, perquè el del fubbing, la pH primera ve de font. I si això és un cloc, doncs seria un clubbing o clubbing. Una cosa així. Però, escolta, han arribat a la conclusió, els que es dediquen a fer estudis, que n'hi ha molts, hi ha molta gent que el gat pentina... que diuen que el 71% d'usuaris de telèfons intel·ligents entre 18 i 45 anys, és a dir, una franja de gent jove, molt jove, 71% té una certa addicció, d'alguna manera o d'una altra, al telèfon.
Addicció vol dir que no el pots deixar?
Que fan fubbing o que tenen nomofòbia. Que és, això mateix, nomofòbia és... El pànic que t'entra quan surts de casa i t'has deixat el telèfon a casa. I que el que fa tothom, què és?
Tornar.
Donar mitja volta i anar-lo a buscar.
No ho faries per unes claus, no ho faries per un abric, però...
Ni per una cartera. És a dir, crec que podem sortir sense diners o sense documentació, però no sortirem mai sense el telèfon. Per això ara estan fent això, que amb el telèfon puguis pagar, obrir la porta de casa...
Que ja és la cartera, en certa manera.
Clar, perquè saben que el telèfon no te'l deixaràs. I si llavors quan tu arribes a casa obres la porta amb el telèfon, ja t'oblides de les claus, t'oblides de la targeta de crèdit, t'oblides de tot.
Ara, també patirem, els ulls encara patiran més, eh? Vull dir, lligant-ho amb la conversa que he tingut amb Vicent abans amb
en Joan. Sí, perquè us heu fixat que ara els d'Apple, per exemple, han tret telèfons molt grans, que per intentar fer-li la competència a Samsung, que tenia telèfons molt grans.
Els Fablets,
es diu? Fablets, li diuen, sí. Sí, veus? Un altre nom d'aquests raros dels anglesos. I és perquè, clar, quan més petit és el telèfon, més petits són els punts i més has de cansar-te la vista. I els que tenim una certa edat necessitem telèfons molt grans. És a dir, això...
Grans i això, i que puguin ser una mica més de
sí,
distància.
Sí, clar, que puguis fer amb l'iPad, que no hagis de fer així amb les ulleres i... Bé, escolta, si voleu ajuda, on te la trobareu, l'ajuda?
Això...
Al telèfon.
O sigui, per resoldre l'addicció al telèfon, utilitzarem el telèfon.
Utilitzarem les apps que estan fetes expressament per això. N'hi ha una, molt divertida, que es diu FaceApp.
FaceApp.
Està desenvolupada per un grup de gent d'aquí de Barcelona. Hi ha versió per Android i hi ha versió per iOS. I et fa primer un test per saber quin és el teu nivell de dependència amb el telèfon i, si és necessari, fins i tot et suggereix participar en un programa per superar les teves addiccions al telèfon. Et mesura què vas fent sistemàticament un dia darrere de l'altre.
Va monitoritzant l'activitat.
Et va monitoritzant i t'analitza com tu estàs fent servir el mòbil, t'ho explica, llavors tu mateix, en funció del que t'està dient, pots anar cap a un costat o anar cap a un altre. O sigui, et dona informació, molta informació, i et dona consells per reduir la teva addicció al telèfon.
O sigui, et diu, mira, estàs utilitzant-lo així,
fas
vigila,
tants minuts de trucades al dia, fas tants minuts d'internet, tants minuts de WhatsApp, és a dir, això és el que tu estàs fent amb el teu mòbil.
Però tu llavors has d'aplicar una mica
tu
de seny.
Tu has d'aplicar una mica de seny, sí.
D'acord.
Després hi ha un altre que és molt divertit, que es diu Moment, que fa tot això que t'estava fent l'altre, però a més tu et permet que tu mateix et posis límits. I dius, jo no vull parlar més de 45 minuts al dia. I quan arriba als 45, el telèfon deixa de reatendre trucades, les envia totes a la bústia. O jo vull estar una hora connectat a internet amb el meu telèfon. Agafes aquell telèfon i quan ha passat l'hora et quedes sense internet.
Bé, això sembla interessant, però em sembla que...
Tot i que com que no sé com si tu ets el propietari del telèfon, pots anar al telèfon, canviar-ho i dir, amplieu.
Exacte, ja ho faré demà, no?
Demà, tot això. Té dues coses interessants més. Una és que et permet limitar l'ús del telèfon als nens. O sigui, si tu tens un nen, li pots dir, per exemple, que no funcioni el telèfon amb hores de classe. Per evitar que el professor li prengui el telèfon i es quedi sense telèfon, bàsicament.
Sí, sí, sí. El que passa s'han de dir unes coses, o sigui, en principi ja ho hauria, el nen ja ho hauria de saber. Que...
Ho hauria de saber, però si això és un reforç positiu, ho sap i no li funciona. O sigui, que no funciona el telèfon, no funciona internet amb hores de classe. I per saber com estàs funcionant tu amb el teu telèfon, t'envia la informació a Facebook.
Això
és el reforç positiu, és a dir, tu expliques als teus amics que estàs fent un esforç per no ser un telèfon addicte i et va enviant la informació, diu, avui en lloc de 45 minuts només ha parlat 44 minuts per telèfon.
Home, això és una pressió a un mateix que jo crec que això ha de funcionar segur. Vull dir,
si ets conscient i vols fer-ho. Ara, si no ets conscient i no vols fer-ho, ja t'espavilaràs. Aquest es diu Moment. El cap de setmana tindreu tots els links i totes aquestes coses. I després hi ha consells pel WhatsApp. És a dir, el WhatsApp és un dels destrossadors de la productivitat i del nostre temps lliure. És a dir, estem sempre enganxats al WhatsApp.
És un destorb constant.
És un destorb constant. Llavors, per millorar què fem amb el WhatsApp, hi ha diversos consells. Un és... traieu, desactiveu el que els altres sàpiguen quan esteu connectats al WhatsApp. Si els altres desconeixen què feu amb el WhatsApp, no us empaitaran. És a dir, no és allò que dius, oi, aquest s'acaba de connectar al WhatsApp, ara li envio un missatge.
I ja m'espero a veure si és en línia i si em respon en un segon.
Exacte. Això és un consell si esteu molt enganxats al WhatsApp. Un altre és que feu una selecció vosaltres mateixos. Quan aneu al WhatsApp, mireu tots els grups que esteu subscrits i avalueu si realment són bons o no són bons, o si grups o individus. I dius, aquest tio pel WhatsApp, l'únic que fa és enviar-me animalades. Sabeu que el podeu banejar o el podeu desactivar perquè aquella persona no us enviï coses pel WhatsApp. Que us pot enviar trucades, us pot enviar mails, però...
Es poden silenciar, també.
Es poden silenciar les trucades, els avisos de grups, es poden silenciar per una estona, pot silenciar per un dia o els pot silenciar indefinidament.
Això s'ha de tenir en compte. Hauríem de fer això, una mica d'organització i gestió de les lliçons.
Això és que nosaltres mateixos ens anem a l'aplicació del WhatsApp, ens anem als grups i als grups fem una selecció.
Seleccionem, prioritzem, sí, diguem-ne.
Sí, però que fem la selecció amb coneixements. És allò de dir, això em serveix per alguna cosa, no? Doncs em donen de baixa. Bé, altres addiccions. Recordeu allò de... Jo em dic Joan i sóc alcohòlic?
A mi em sona molt de pel·lícules.
De pel·lícules. És de pel·lícules, però funciona així. És a dir, els addictes a l'alcohol, el seu millor sistema de combatre l'addicció és via Alcohòlics Anònims. Això és una frase que dius quan ets addicte, t'apuntes a Alcohòlics Anònims i arribes a una reunió d'allò que estan tots, si els heu vist tots a la tele, estan tots sentats en una rodona i tu confesses la teva addicció.
Fas el primer pas.
Fas el primer pas de 12. És a dir, els Alcohòlics Anònims tenen una teràpia amb 12 passos. Llavors hi ha una aplicació feta per ells mateixos que es diu 12 Steps, es diu 12 Steps, però que és d'Alcohòlics Anònims, on et recorda quins són els 12 passos que tu has de seguir per lluitar contra la teva addicció a l'alcohol. Et recorda això, et dona les famoses, que ja no ho sabia, però es veu que són molt famoses, 164, i són 164 pàgines del llibre d'Alcohòlics Anònims, te'l dona en el teu telèfon o en la teva tablet, i com a bona aplicació americana, teniu les pregàries.
Ai, per agàries, també?
Sí, perquè reseu.
Per sortir-ne.
Per quan esteu molt fotuts o teniu una ampolla de...
Bé, de fet, els 12 passos ja també
de ginebra
sonava
endavant.
Alguna cosa, això de 12 passos i... Però bé.
I a més, l'aplicació aquesta, per dissimular, perquè es veu que el que tu has de confessar la teva addicció davant de la gent que està en les mateixes situacions que tu. A part de que puguis o no puguis explicar-ho, però perquè no sàpiguen si tu ho ets o no ho ets, l'aplicació queda dissimulada amb un logotip d'un número 12 i tot
12.
Això dins del teu telèfon.
Per fer-ho més discret.
Per fer-ho més discret, per si tu no vols explicar-ho. Després hi ha altres aplicacions pel tema de l'alcohol, però que jo no les aconsellaria, les haureu vist més d'una vegada, que són aplicacions que en funció del que heu begut us diuen si podeu conduir o no podeu conduir. Jo no m'arriscaria a dir-li a un mosso d'esquadra amb un control que l'aplicació del telèfon us diu que podíeu conduir i que l'alcoholímetre us diu que no podeu conduir. O sigui, no em feu cas d'aquestes aplicacions.
En aquest cas és l'alcoholímetre el que passa per damunt de qualsevol
mòbil.
Sí,
en qualsevol cas, el que mana és l'alcoholímetre. I aquestes aplicacions, l'únic que fan, bé, ja és molt, si es diuen que no conduïu, no conduïu, l'únic que fan és que tu li dius quan has begut, des de quina hora has començat a beure, i et diu si pots o no pots conduir.
I en general aquest tipus d'enquestes normalment tires a la baixa, també. Vull dir, bé, no era ben bé una cervesa i mitja, era...
Home, si t'hi va el carnet de conduir, no, jo no tiraria a la baixa,
Jo crec que, si es pot enganyar, aquí són molt llatins.
O et diu, estàs justet, justet? Dius, ah, doncs agafa un cotxe, si estic justet. Bé, bé, no em feu cas per intentar salvar-vos d'una multa. El mosso no us farà ni el més mínim cas quan li digueu que l'aplicació, encara que la porteu allà i li ensenyeu, miri què diu la meva aplicació.
No funciona.
Bé, una altra addicció important, aquesta és molt important, que és la de fumador.
Sí.
Igual que tots els alcohòlics, que són sempre alcohòlics curats per alcohòlics o fumadors, els que hem fumat són fumadors que ara portem una temporada sense fumar.
D'acord, o sigui, no ho deixes mai, això.
Bé, pots no fumar durant molts anys, però no ho deixes mai. Llavors, el que fan les aplicacions... I veureu que la primera que us explico fa exactament això, està feta per un escocès. I els escocesos tenen molta fama d'anar amb faldilles, no sabeu què portem a sota.
Alguns de llençar troncs i coses
així. Alguns de llençar troncs i de ser molt garrepes.
Ah, també?
També. Llavors, com a bon escocès va fer una aplicació que et diu quants dies i et dona el reforç positiu de quants dies portes sense fumar i et recorda que ja portes molts dies sense fumar i, a més, en funció del que tu fumaves fins que vas deixar de fumar i del preu del tabac en aquest moment, et diu quants diners t'has estalviat.
Això sí que és un incentiu, no?
Això és un gran incentiu. El que passa que jo haig de reconèixer que, espera't, que quan vaig fer l'article vaig comptar-ho i jo portava, segons aquesta aplicació, 28.000 euros estalviats. Però vaig anar a buscar-los i no els vaig trobar enlloc.
Ara t'anava a dir, potser els tens,
en
un compte d'estranger o així.
No, els vaig buscar ben buscats i aquests 28.432 euros, per ser exactes, no els he trobat enlloc. En lloc de fumar-me'ls, no sé, deuria fer una altra cosa amb ells.
Alguna altra addicció.
Me'ls vaig polir amb una altra addicció.
En pantalles, però, potser. No?
En pantalles o ulleres per poder mirar la pantalla, però sí, sí. Doncs aquesta aplicació fa això, i l'aplicació és el nom és senzilla. Diu, since I quit, des de que vaig deixar de fumar. L'únic que fa és, i fa molt, és això. Després n'hi ha una que és la més bona de totes les que he vist, l'inconvenient és que està en anglès, que és la del National Health Service d'anglès, que és la Seguretat Social, per entendre'ns, anglesa, que és una aplicació completíssima, té molts incentius, et dona moltes notícies, et va positivament i negativament explicant què et passa si fumes o si no fumes, i en l'últim extrem, si tens necessitat, et posa en contacte amb un tècnic especialitzat en addiccions i en deixar de fumar perquè t'acabi de donar un cop de mà amb la teva addicció.
O sigui, hi ha una persona humana, diguem-ne...
Hi ha una persona humana al darrere, hi ha un grup molt important al darrere. Té l'inconvenient que és en anglès. I la següent, que no és en anglès, sinó que està en català, i 43 idiomes més, entre altres coses perquè està fet a Barcelona. Són gent d'aquí.
Hi ha moltes d'aplicacions a Barcelona.
Sí, d'una empresa que es diu Fuel Labs i l'aplicació es diu Quit Now.
Aquests ja van...
A sac.
Ara mateix.
Ara mateix. I fa més o menys el mateix que l'escocès. Et diu quant de temps fa que no fumes, quant d'estalvi has aconseguit amb això. Aquests són millors que l'escocès perquè, segons ells, jo hi havia estalviat 35.540 euros.
I tampoc els has trobat.
Segueixo sense trobar-los. Estan al mateix lloc que els altres 28.000 d'abans.
Tu vés mirant sota les rajoles de casa perquè potser et surten, eh?
Sí. Aquests, a més, hi ha un altre, també és com el que abans estàvem explicant, també tenen una comunitat de gent. És com un WhatsApp de gent que ha deixat de fumar.
I una que, xarxa social, n'hauríem de dir.
Una xarxa social de gent que ha deixat de fumar i que es motiven personalment entre ells per seguir sense fumar.
Això clar, suposo que també deu ajudar, diguem-ne, a reforçar la convicció
sí, jo que recordo en el seu moment que trobar-te gent que ha deixat o que ha superat una addicció com la que tu tens i que et dona i que et diu, és que mira que bé que estic per respiro millor, oloro millor, etcètera, etcètera. Bé, tot el que expliquen quan has de deixar de fumar, tots els avantatges que trobaràs. Doncs quan t'ho donen personalment algú que coneixes o que està en la mateixa xarxa que tu estàs, és un reforç molt positiu, està molt bé. Aquests es diuen, ja ho he dit, Quit Now, i la trobareu, també teniu els links. D'aquests només he vist versió, i han dit que estan preparant la d'Android, però només he vist versió per iOS, o sigui, per iPhone i iPads, però que aviat tindran la d'Android. La primera que he dit, la del Since I Quit de l'escocès, hi ha versió per tots dos.
Molt bé,
la de l'escocès està molt bé, perquè fins i tot tu li pots posar, clar, monedes. Li pots posar, jo fumo amb lliures o fumo amb euros, o amb dòlars.
O sigui, et va fent la conversió de la moneda.
Et va fent la conversió de la moneda i et diu quan portes...
El que passa és que després no trobem els diners, doncs...
Sí, sí, sí.
Però bé.
Una altra, és una opció. Jo si hagués anat agafant els diners i els hagués posat en una guardiola, mira, ara els tindria.
I vés a saber, què en faries?
I què en faria d'ells. Bé, escolta'm.
Molt bé.
Torno al començament del que hem dit al començament. Això són consells per la gent que vulgui una ajuda. No són consells pels que estan, la gent que està fotuda.
És un complement, no és el tractament oficial que donaria un...
Amb el tema del tabac, que hi ha moltes, moltíssimes apps, hi ha molts consells i per tot arreu, desconfieu dels que t'ho solucionen amb plis-plas, allò que dius tu deixaràs de fumar immediatament, no acostumen a funcionar, o dels que us venen pastilles i coses d'aquestes, i que només les pots comprar a través seu i tot això. Desconfieu, no estic dient res dolent, sinó desconfieu dels que només ells us venen aquella pastilla miraculosa que us farà deixar de fumar immediatament, o aprimar, o totes aquestes coses.
Doncs molt bé, Joan. Moltes gràcies.
Però, sobretot, sí, home, l'addicció a l'internauta no la deixeu.
Ah, no, home, això no. Ens veiem la setmana que ve.
Si és on van cremar l'últim heretge, i així van treure a passejar els tancs. Així la nit encara és freda i fosca i les verges no dreixen el drac de tres caps. Així mana la llei del sant ofici, així el silenci és com un cadafal, on passen cada dia per suplici mestres i bruixes, ateus i joglars. I entre la foscor de la nit he vist dos ulls il·luminant el camí. I enmig d'una història tan trista, un mestre explicava als alumnes un dia no podran, no sabran aturar l'explosió de colors quan arribi la llum. No sabran, no podran rebutjar l'impacte a la cara de tota la llum. Som en cremar l'últim heretge, així cremaven llibres i escriptors, així patim mort de cedre de cuixa, sisa i usura, botxins i senyors. Així la nit és una fortalesa, on resta empresonada la raó, captiva de camí de la foguera, i bramen els necis, covards i traïdors. I entre la foscor de la nit he vist dos ulls il·luminant el camí. I enmig d'una història tan trista, un mestre explicava als alumnes un dia no podran, no sabran aturar l'explosió de colors quan arribi la llum. No sabran, no podran rebutjar l'impacte a la cara de tota la llum. Ahí va.
santa és la creu i santa la ignorància. Sagrats són els crits dels penitents, sagrat el dolor, sagrada l'espasa. Juguetes, sodomites, blasfems i conversos, bruixes protestants i adúlters confessos. Ei, santa és la creu i santa la ignorància. Sagrats són els crits dels penitents, sagrat el dolor, sagrada l'espasa. No podran, no sabran aturar l'explosió de colors quan arribi la llum. No sabran, no podran rebutjar l'impacte a la cara de tota la llum. No podran, no sabran aturar l'explosió de colors quan arribi la llum. No sabran, no podran rebutjar l'impacte a la cara de tota la llum. L'impacte a la cara